Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de...
Jo vull ser rei, Sandro Escurrusell, rei primer. Què passa, xatos? Sandro Escur des del Qatar i amb una cançoneta dels Pets. Què tal, com esteu, xatos? Doncs això, que jo també vull ser rei. Des de que vaig pirar-me, que està de moda això d'abdicar. Només fem la connexió aquesta per deixar clares diverses coses. Vinga, va, anem per temes, que estic molt ocupat. Punt número 1. Insisteixo en que vull ser rei. Ja he demanat a través d'una instància que em permetin entrar dins de les opcions de relleu. Pels qui no ho sapigueu, soc família dels Borbons. Soc cinquè cosí tercer del Felip. I, evidentment, parlant de Felips, com a català que sóc, no permetré que posin a un nou Felip com a rei, perquè en Felip V aquell ja ens va donar pel sac. Segon tema que vull tractar. Estic escoltant moltíssimes barbaritats des de lluny, però què recoll estan fent amb el Barça? Primer en Ter Stegen, ara en Bravo, per 8 quilos, en total 20 i pico milions d'euros. M'estic quedant calb, en sèrio, és que no hi ha dia que no m'estiri dels cabells, perquè és que escolto unes xifres que em torno boig. En fi, i tercer punt i últim a comentar. En res comença el Mundial dels meus somnis, el de Brasil. Espero i prometo fer una connexió amb vosaltres des de Rio de Janeiro. Avui encara estic al Qatar, però en breus aniré cap a terres de samba, on m'hi espera el futbol i festa saco paco. En fi, acabo i acabaré amb un atac de sinceritat i diré que vull ser rei per quedar immunitzat de totes les merdes que tinc a sobre. Que si l'elefant blau, que si els negocis negres a Brasil, que si els apanyos amb Nike, que si el cas Neymar, i ara el que faltava, que diuen que estic amanyant també el Mundial de Qatar. Mare meva, però si no tinc res a veure amb tot això de Qatar. En fi, ja diuen que tot això es pot arreglar només d'una manera, i és sent rei, per quedar immunitzat i que ningú em pugui dir res de res. En fi, llavors, quan sigui rei, només quedarà una cosa, periodistes i crítics, que em passeu la pell, perquè sóc Sandro Rossell, el rei.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. Bé, ja us haveu donat compte, no?, que aquesta setmana d'impàs entre les competicions de clubs i l'inici del Mundial està sent una setmana llarga, però que jo he batejat com la setmana dels somnis. Mentre alguns en tenen prou per entonar-se amb la selecció espanyola, altres aficionats del futbol doncs somien amb fitxatges extraordinaris per als seus equips. Somiar no costa res, i una gran maquinària de fer somnis ja s'ha posat en marxa per fabricar-los. Aquesta maquinària de fabricar somnis té nom, són els representants dels jugadors. El seu ofici és ben senzill: com més vegades es traspassin els seus jugadors, més diners guanyen, i per tant, doncs, és qüestió de posar-se en marxa. Com s'ha posat en marxa també, doncs, molts clubs que necessiten mantenir la moral dels seus aficionats, i en molts casos són els que intoxiquen, també amb els rumors. S'han posat en marxa també molts periodistes, si arriben rumors o notícies les expliquen, i també doncs, s'han posat en marxa molts mitjans. Com més somnis es facilitin als aficionats, més audiència o més lectors tindran en el dia a dia. Aquesta indústria funciona així. És un joc recargolat, però pactat tàcticament. I no passa res, si d'un dia per l'altre canvia la notícia. No patiu, que ningú se sent ofès. Els aficionats dels equips triomfadors d'aquesta temporada somien ara en retocar l'equip per seguir a la glòria. És el cas del Real Madrid. Mentre que els aficionats dels equips perdedors somien en revolucionar la plantilla i fitxar a tots els que puguin i siguin necessaris per tornar a triomfar, com en aquest cas, ja sabeu, és el Barça. És escoltar la paraula fitxatge i hipnotitzar els aficionats per això, perquè comencin i continuïn somiant. També hi ha altres casos més peculiars, com és el cas de l'Atlètic de Madrid, on l'únic que somien els matalassets, els seus aficionats, doncs, és que no es desfaci aquest equipàs. I en cas de que marxi algun dels seus jugadors estrella, esperen que el club guanyi diners suficients per fitxar-ne d'altres, tan bons com els que marxen. Somiar, somiar, aquest és el verb que s'està conjugant aquesta setmana. És el que toca. El problema és que somiar en comprar futbolistes no costa res, però posar després els diners del que val el futbolista, doncs és una altra cosa. No hi ha un euro, i en general tothom mereix a la perdiu fins que de sobte algú posa els diners sobre la taula per comprar un jugador a cop de talonari. En aquest moment es produeix un fenomen sorprenent. Com si d'un efecte dominó es tractés, els clubs van presentant a jugadors un darrere l'altre, i és igual, els colors que siguin i els jugadors que arribin. Aquest any, pel que sembla indicar, doncs l'equip que produirà aquest boom en cadena serà el Barça. Ho té tot a les seves files, però parlant clar i català, aquesta temporada no s'ha menjat una rosca. Diuen que han d'arribar 4 o 5 jugadors més dels que ja s'han incorporat. Ara, el barcelonisme necessita somiar més que mai i el club està disposat al que sigui per complir aquests somnis de la seva afició. Tocarà rascar-se la butxaca, ja veureu, i aleshores doncs, esclatarà el mercat de fitxatges amb uns, altres i, com sempre, els grans beneficiant els petits amb grans mortaderes de diners. Perquè això succeeixi encara és aviat, però, perquè ja sabeu que hi ha el Mundial de per mig i els clubs aprofiten aquest gran torneig per encarir els seus jugadors. Per tant, ara per acabar, doncs, només queda temps per somiar, perquè somiar, com us deia, no costa res.
Bueno, jo no sé si parla de somiar, però gairebé de somni la campanya que ha llançat l'Espanyol. Meravellosa minoria. Ahir quan escrivia la meva part inicial del programa no sabia encara que l'Espanyol estava al mateix temps llançant una de les campanyes, podríem descriure com més valentes dels darrers temps. A tots els que us sentiu incòmodes, en les grans majories, diu, a tots els que considereu que el pensament únic no pot dir-se pensar, a tots els que qüestioneu què hi ha a l'altre costat, a tots els que el recés de pau d'un establishment preestablert us inquieta, perquè per definició res pot ser tan simple, a tots els que us feu preguntes, a tots els curiosos, inquiets, inconformistes, i ara ve lo bo, tal vegada no sigueu conscients de la vostra importància, sou incòmodes, rars, molests, sorollosos, però vosaltres sou els que feu que el món canviï, que es detingui, que reflexioni, que imagini, que escolti una segona veu. Mai sereu majoria, però afortunadament per al món mai deixareu d'existir. La nostra vocació és ser la vostra veu. Això és el que predica una campanya que està present tant a internet com al mateix carrer. Insisteixo en que ahir, mentre escrivia al voltant de la família Periquita, mentre pensava al voltant d'aquesta força d'un sentiment, mentre tenia en compte els avantatges i desavantatges de ser de l'Espanyol, ahir, mentre tot això se'm passava pel cap, no m'imaginava pas que des de l'entitat Periquita al mateix temps es prendria la decisió de dir avui és el dia. I sí, ahir va ser el dia. Ahir va ser el dia en què tota aquella força d'un sentiment va fer encara més fort l'orgull de ser periquito, l'orgull de ser diferent, l'orgull de formar part d'una minoria. Si fas el teu nen petit de l'Espanyol, potser l'escola serà dels pocs en què ho serà. Potser el futbol també serà dels únics que anirà a entrenar amb una bossa, amb uns pantalons de l'Espanyol, i fins i tot durant el cap de setmana serà dels pocs del grupet d'amics que dirà que no pot quedar perquè el seu Espanyol juga davant, per exemple, un Granada. I quan tot això li passi, n'hi haurà que el menysprearan, que se'n riuran. Tu de l'Espanyol, com ahir deia una amiga meva, que és periquita, ets de l'Espanyol, això li diuen, i li segueixen dient, alguna cosa dolenta havies de tenir. O també se'n riuran quan li dius que vas a veure l'Espanyol Granada, del que abans parlàvem. Ui, quin partit més dolent. Però des d'ahir, aquest menyspreu cap a la minoria periquita ha agafat un relleu especial. El club ha fet públic aquest sentiment, li ha donat forma. L'Espanyol ha volgut llançar tota una sèrie de missatges que facin que aquest sentiment, incomprès per la majoria, reforci i faci encara més potent a la minoria. No pretén pas que siguin més, ja va bé que siguin aquests pocs, però que aquests pocs segueixin sent forts, segueixin sent enamorats blanquiblaus i que aquests pocs segueixin sentint-se orgullosos de pertànyer a aquesta minoria blanquiblava.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
Què tal? Molt bona tarda. Gairebé doncs, aixugant-nos les llàgrimes, amb aquest discurs tan profund d'en
no,
David.
Jo no en tinc la culpa, Tot està basat en la gran campanya, insisteixo, que ha llançat l'Espanyol i de la que avui en parlarem.
Gallina de piel, David. Bé, com us dèiem, comencem amb aquest sumari i us avancem, com sempre, doncs el contingut del programa. Avui, dimarts, dia 3 de juny ja, i començarem una nova edició també repassant els titulars més destacats del dia.
Un cop sapiguem doncs, què és el més destacat d'aquest dia, el que farem és analitzar precisament el que destaquem en el dia d'avui. I precisament és aquesta campanya reivindicativa de l'Espanyol, amb imatges que podem trobar per tots els racons ja de la ciutat com tal. Parlarem avui a taula sobre aquesta campanya reivindicativa de l'Espanyol.
Tot seguit, us aproparem la darrera hora d'aquest Espanyol de la mà de la Laura Bertran i coneixerem també el més destacat de l'actualitat del Futbol Club Barcelona.
Més tard, moment pel futbol internacional. És moment per aprofundir en conèixer, podríem dir d'aquesta manera, no, Marc, les seleccions que hi haurà en el proper Mundial, començar ja a fer una mica de boca, no?
Sí, totalment. Serà moment ja per començar obrir gana, de cara a aquest Mundial que comença en poc més d'una setmana.
Sí, i ho farem, òbviament, amb l'especialista en futbol internacional, el Marc Rodríguez,
doncs
que tornarà a estar amb nosaltres.
I tant, que sí. Comentàvem ara amb ell que venia preparant-s'ho, recordant i analitzant a fons durant tota la setmana aquestes seleccions i, com bé us diem, doncs després serà de torn per conèixer-les. Quan acabi el futbol internacional, no patiu, perquè si us agrada més el futbol femení, també hi té lloc aquí al Zona Mixta. Com sempre, com cada dimarts, rebrem a l'Albert Jiménez, avui ben vestit amb la samarreta de l'Arsenal, doncs perquè ens parli del més destacat del futbol en l'àmbit femení, el que ens ha deixat al llarg de la temporada i el que està sent aquesta Copa de la Reina.
Però no porta la de l'Arsenal Ladies, No us espanteu. Per acabar el programa, com sempre, repassarem agenda del dia amb aquells esdeveniments més destacats que encara tenim pendents. Sí, per avui, aquest dimarts 3 de juny. Som-hi, va!
Els titulars.
I comencem amb una última hora. Hisenda conclou que el Futbol Club Barcelona va cometre un delicte fiscal en el fitxatge de Neymar.
Una informació que ens arriba des de la cadena SER i que ens parlaria d'un delicte fiscal xifrat en més de 9 milions d'euros.
Després intentarem ampliar més detalls, però també una de les notícies del dia és que el Chelsea sembla que acabarà sent el destí final de Cesc Fàbregas.
La sortida de Frank Lampard del club londinenc ha accelerat la petició d'un Mourinho que desitja tenir a la seva plantilla el jugador d'Arenys de Mar.
De fet, segons informen alguns mitjans anglesos, Cesc Fàbregas ja hauria passat la revisió mèdica amb el club de Stamford Bridge.
El Barça pretén fer cash amb aquest traspàs i la sortida de Cesc només seria possible si es supera l'oferta que ja va fer l'Arsenal de 36 milions d'euros.
A tot això, el nom que ahir sortia per substituir la possible marxa del d'Arenys no és només el de Koke. Ahir també sortia escena Gundogan.
El jugador del Borussia de Dortmund assegurava en una entrevista a la revista Kicker que tindria cabuda l'equip de Luis Enrique.
I el qui també segueix sonant pel Barça de la propera temporada és Marquinhos, qui en paraules a TV3 assegurava que li agrada aquest interès del club laurana i que el seu destí dependrà al final del PSG.
Seguim parlant en clau barcelonista perquè ahir la UEFA publicava l'equip ideal de la temporada de la Champions. En aquest equip de 18 jugadors només hi havia Iniesta per part del Barça. Destacar que per part del Madrid hi ha fins a 7 jugadors.
Com sempre, ampliarem tota aquesta informació sobre el Barça a l'espai Connexió Blaurana.
Mentrestant, a l'Espanyol veuen com la seva campanya, meravellosa minoria, triomfa entre els seus fidels seguidors.
Amb eslògans com rars, bojos i lògics imprescindibles, aquesta campanya blanca i blava pretén arrelar el sentiment de pertinença a l'Espanyol per part de tots els periquitos.
La campanya s'ha estès a pancartes publicitàries i també a molts transports públics de la ciutat comtal, com autobusos, metros, etc.
A tot això, avui dins la plana blanca i blava és obligat fer especial menció a l'entrevista que ahir van realitzar-li a Sergio González als nostres companys de Pericos Online.
El nou entrenador de l'Espanyol buscarà en el seu joc, deia, la barreja entre Paco Flores i Alejandro Valverde.
Escoltarem les seves paraules a l'espai Connexió Blanquiblava, on també parlarem, atenció, de la gran oferta que li ha fet el Villarreal a Víctor Sánchez.
Deixem l'actualitat periquita, però no pas la blanquiblava, perquè parlem breument del Deportivo de la Corunya.
I és que el conjunt gallec ahir celebrava amb la seva afició el seu retorn a la primera divisió. El crit de la primera plantilla era unànim i clar, no tornarem a baixar.
I ara parlem del Mundial del Brasil 2014. Compte enrere, només 9 dies perquè es doni el tret de sortida amb el Brasil-Croàcia, partit inaugural.
Per aquesta cita mundialista, Espanya seguirà preparant-se durant els propers dies i ho farà amb un mini-estat als Estats Units, concretament a Washington, on ahir hi arribava després de 8 hores de vol.
Abans de partir cap a terres nord-americanes, la selecció va ser rebuda per Mariano Rajoy, que els va fer arribar no només el seu suport, sinó que també el suport del que ahir va ser el gran protagonista del dia, el rei d'Espanya.
Esta mañana he estado con su majestad el rey, que como sabéis, porque ya lo ha dicho él a todos los españoles, ha decidido abdicar después de un reinado del que la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos muy orgullosos. Me ha insistido hasta la saciedad en que os transmitiera un abrazo de su parte, sus mejores deseos, su cariño y su apoyo.
I de la selecció espanyola passem a parlar d'un altre dels combinats nacionals candidats al títol mundial. Parlem de Brasil.
I és que aquesta nit, a partir de les 9, la Canarinha juga el seu primer amistós de preparació per aquest Mundial en què serà anfitriona i principal favorita.
Destaca d'aquest partit que avui Neymar buscarà davant Panamà el seu gol oficial número 200.
Seguim fent alguns apunts sobre el Mundial amb dos noms propis, com els de Falcao i Luis Suárez.
Pel que fa al davanter colombià, avui s'ha confirmat que Radamel Falcao no arribarà a temps i que, per tant, es perdrà la cita mundialista perquè no s'ha recuperat de la seva lesió al creuat.
Mentrestant, Luis Suárez, operat del seu menisc fa dues setmanes, ahir a darrera hora de la tarda ja s'incorporava a la concentració de la selecció xarrua. Tot i això, encara no se sap quan començarà a entrenar-se i tampoc se sap si estarà temps per debutar en l'Uruguai-Costa Rica del 14 de juny.
Tots aquests aspectes sobre el Mundial, insistim, els repassarem més tard amb el Marc Rodríguez i tanquem la plana futbolística afegint que el Maccabi de Tel Aviv ja ha anunciat el retorn del tècnic català Òscar García.
Parlem ja de bàsquet, perquè el València Bàsquet suava de valent per aconseguir el triomf contra el Cajasol per 87-84 aquest dilluns en el tercer decisiu partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga Endesa.
Els de Pere Sovic seran ara el rival del Barça a les semifinals de la competició que comencen dijous. Avui, però, l'Unicaja de Màlaga i l'Herbalife Gran Canària jugaran el tercer partit de la sèrie per saber qui serà el rival del Real Madrid.
Mentrestant, Ante Tomic podria fer aquest estiu les maletes cap a la NBA. El pivot croat del Barça l'estan seguint de ben a prop els Utah Jazz, que el van draftejar l'any 2008.
El vicepresident de l'equip de Salt Lake City ha indicat en una entrevista que s'estan plantejant molt seriosament el seu fitxatge per a la propera temporada.
En tenis, Rafa Nadal i David Ferrer reeditaran la final de l'any passat a Roland Garros, però aquesta vegada als quarts de final. El manacorí i actual defensor del títol es desfeia sense problemes del desconegut serbi Dusan Lajovic per un contundent 6-1, 6-2 i 6-1.
Per la seva part, David Ferrer derrotava el sud-africà Kevin Anderson per 6-3, 6-3, 6-7 i 6-1.
En el quadre femení, la hispano-veneçolana Garbiñe Muguruza es desfeia de Paulín per mentir en dos sets i s'enfrontarà ara a Maria Sharapova als quarts de final del torneig parisí.
Qui també es classificava per als quarts de final era Carla Suárez, que després de desfer-se de la croata Ajla Tomaljanovic, jugarà contra Eugen Bochar, que buscaran un lloc entre totes dues a les semifinals.
I en el torneig de dobles, la parella catalana formada per Marcel Granollers i Marc López es classificava per a les semifinals després d'eliminar els caps de sèrie número 1 del torneig, els germans nord-americans Bob i Mike Bryan per 6-4 i 6-2.
Parlem ara de motor, perquè el pilot de MotoGP Dani Pedrosa era sotmès aquest dilluns a una ressonància a l'Hospital Quirón de Xeus de Barcelona per revisar el braç dret operat fa gairebé un mes de la síndrome compartimental.
Pedrosa tornava a passar per la consulta del consultor Xavier Mir per comprovar el motiu de les seves molèsties. Tot i això, segons s'informava als mitjans, el procés de recuperació està complint els terminis previstos.
I finalment, acabem parlant d'handbol. En primer lloc, i encara amb el regust del tercer lloc a la final, a la Final Four de Colònia, el Barça d'handbol comença a planificar la propera temporada.
El moviment, que ja es preveia de fa dies, es feia oficial aquest dilluns. El porter Arpad Esterbic deixa el club i, per substituir-lo, el club recupera a Gonzalo Pérez de Vargas, fins ara cedit al Tolosa francès.
D'altra banda, el Freaking Granollers presentava aquest dilluns Carlos Viver, el seu nou entrenador, per a la propera temporada. El nou tècnic vallesà elogiava el seu antecessor en el càrrec, Toni García, i assegurava que l'objectiu per al proper curs és classificar-se entre els 5 primers a la Lliga Sobal.
I per últim, també cal comentar que el català i fins ara jugador de l'Hamburg alemany, Joan Canyella, jugarà al Kiel a partir d'aquest proper juliol.
L'acord, que es farà oficial en les properes hores, vincula a Canyelles per a les següents 3 temporades al conjunt que entrena Gislason.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ens asseiem a taula, ja és hora, perquè són 2:45 gairebé, hi ha gana, i mentre dinem, doncs parlem d'una meravellosa campanya, que és meravellosa minoria, de la campanya reivindicativa que ha posat en marxa l'Espanyol, amb imatges que ja podem trobar per tota Barcelona.
Què n'opineu d'aquesta campanya?
Us sembla una bona campanya per retenir sobretot els socis que estan marxant?
O més aviat creieu que és un camí alternatiu, tenint en compte els pocs recursos econòmics que té el club per poder fitxar noms que de veritat il·lusionin a l'afició?
Home, certament és una campanya que no ha deixat indiferent a ningú, de la que molta gent n'està parlant i per tant han aconseguit que en parlem i per tant jo crec que és un èxit. Aquesta campanya està sent un èxit, ja sabeu que a Twitter i a Facebook hi podeu dir la vostra. Tenim alguna resposta després? Resposta?
De postres.
De postres, regirem les respostes.
Doncs sí, sí, les regirem.
En tenim alguna de curiosa. Òbviament hi ha gent que no sent part d'aquesta minoria i algun d'aquests ens ha respost, però òbviament tenen cabuda tot tipus de respostes aquí al Zona Mixta.
La Tom Lianovich potser sí que també respost, eh?
Sí, no sí, sí, si... clar, és que jo el croat el domino a la perfecció, Marc, un dia t'enteraràs, faré un titular sencer en croat.
M'agrada,
sí?
M'agrada aquesta
quan
proposta.
Quan Halilovic marqui el primer gol amb el filial, farem els titulars en croat.
Ho tenim en compte. Són les 2:26. Fem una petita pausa i tornem ja amb la darrera hora de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió.
Yeah.
Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanc i blava. Darrerament una connexió molt especial, sempre amb protagonistes. Ahir parlàvem d'aquest aplec que es va donar, aquest aplec de penyes a la Torredembarra, i avui toca parlar d'un altre tipus d'aplec, perquè es van aplegar periodistes i un gran protagonista ahir al plató de Pericos Online, i ens en parlarà de tot plegat d'aquesta gran entrevista a Sergio González, la Laura Bertran, la nostra companya de Pericos Online. Laura, molt bona tarda.
Molt bona tarda, que bé collides, això de l'aplec.
I has vist que bé que us he lligat. I tant que sí. Per cert, que tu ahir estaves en aquest plató de Pericos Online, com vas veure el nou míster?
El vaig veure bé, molt bé. A mi em va transmetre molta confiança, molta seguretat, que això és important, sobretot ara que hi ha aquest debat, aquest nou d'experiència, que és el que sobretot li fa més por a la gent i per un més crític que s'ha rebut. Mm-hmm. Jo vaig veure amb les idees molt clares, que té molt clar que s'han d'apretar els jugadors, que fins fa 3 anys ell també era un formava part d'ells, no? Mm-hmm. El jugador. Però que se'ls ha d'apretar perquè no es relaxi sobretot també a final de temporada i que han de lluitar.
I tant que sí. Doncs la seguretat és amb el que es queda la Laura, la seguretat de Sergio González, nou tècnic de l'Espanyol que ahir estava.
I les ganes, també les ganes que té, que és molt important, que vingui un tècnic amb moltes ganes, que vulgui motivar l'equip, i de retruc això està afectant a tot l'espanyolisme, perquè està portant la il·lusió, que això és la necessitat.
Per cert,
en el foro de Pericos Online, sí, hi ha molts comentaris, la gent que diu, mira, jo no m'ha de renovar el carnet. Jo ara que veig el Sergio, que és entrenador, m'ho estic plantejant.
Bueno, gran notícia aquesta, bons aquests comentaris per al futur de l'Espanyol. Per cert, ahir el Francesc Via, conductor d'aquesta tertúlia, d'aquesta entrevista a Sergio González, li preguntava si pel fet de ser de la casa potser no l'ajudarien tant des del club a aconseguir-li allò que vol. Però Sergio González va dir que al revés, que per ser de la casa, no, Laura? Al revés, que el mimarien, fins i tot va dir.
Exacte, sí, que l'animarien. Home, i a part això és un punt molt important, que sigui de la casa, que s'ho conegui, que hagi viscut amb l'Espanyol des de sempre, no? Que ja formi part del seu ADN. Mm-hmm. I per això va dir que sí, que l'ajudarien. Almenys que configurar una mica la plantilla.
Mm-hmm. Escoltem a Sergio González, vinga.
Sí, yo creo que lo contrario, ¿no? Por pues el hecho de ser de casa, yo creo que van a mimar más, que van a intentar pues, darme lo que quizás otros entrenadores no han tenido la posibilidad a nivel económico, a nivel de otras situaciones, de poder conseguirlo. Yo estoy muy contento, Oscar me transmite muchísima confianza y yo sé que tanto Oscar como yo van a hacer un esfuerzo, pero ya no por mí, ¿no? Sino para que el club tenga unos jugadores importantes, para que la gente tenga un reclamo de hecho ir al campo porque ve que tiene jugadores buenos, jugadores que le van a hacer jugar al fútbol, que le van a hacer disfrutar. Y yo creo que entre todos vamos a conseguir tener un equipo competitivo, ¿no? Pero está claro que sabemos que tanto Óscar como Joan como el club, en todos los géneros vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero yo creo que el club lo va a hacer.
Bueno, tots hauran de fer un esforç, des d'entrenador fins a directiva, Laura, sí. I a més, tu abans ja treies el tema, però és que també va parlar d'això que has dit abans, de la davallada final de temporada.
Sí, exactament, davantat, Però, clar, això és un clàssic de l'Espanyol, no? Que quan ja més o menys té certificat la permanència, l'equip es relaxa i sembla que, comencin les vacances anticipadament. El Sergio va deixar-ho molt clar, que no acceptarà el manfutisme, si es pot dir així, i per això lluitarà perquè l'equip no relaxi.
La idea de intentar evitar eso, es seguir metiendo caña a los jugadores a pesar de que se haya conseguido el primer objetivo o el segundo, ¿no? Yo creo que tenemos el ejemplo perfectamente de Atlético Madrid, ¿no? Es el famoso partido a partido. Creo que es un ejemplo para todos, es una cosita que se tiene que sacar de cada entrenador, del Cholo Yorguiso.
Que era Volta Camacho también.
Sí, ya lo practicaba el míster y tal, pero la verdad que eso es simplemente el día a día, meterte en la cabeza a ellos, el intentar que no bajen los brazos, pero yo creo que eso es cosa de vestuario, ¿no? No hay que decir, hay que correr más, hay que correr menos, no por correr más, por hacer 2 horas de ejercicio, por meterle más caña a los entrenamientos, pues lo vas a conseguir, todo lo contrario, simplemente es una cuestión psicológica y una cuestión en la que quizás el hecho de verse tan tranquilos, pues sí que verá que te pasa como jugador alguna vez, me ha pasado esa sensación, y es una sensación en la que, no sabes para dónde vas y para uno o para otro, te dejas ir un poco, entonces ahí es donde, tendremos que apretarles un poco en el sentido de que pase lo que pase, sea lo que sea, los próximos 3 puntos son los que tenemos que conseguir y los que queremos conseguir.
Bueno, ahir van sortir molts noms, ex de l'Espanyol, que si Paco Flores, Valverde, també va sortir Tamudo.
I també també un breu apunt, també va sortir el de Raúl Rodríguez,
sí,
que probablement no continuarà la temporada que ve. Anar a l'hematocentres del Rayo. I, bueno, això, un dels noms que també va sonar molt, el de Camacho, especialment, i també el de Tamudo. Sergio va dir que tan bo, que tant de bo Tamudo pogués tornar a l'Espanyol, perquè ell és de l'Espanyol i l'Espanyol és de Tamudo.
La verdad que mi relación con él es muy buena, me pasa un poco parecido como con Diego, ¿no? O sea, son personas que aunque no hables con ellos en un año, en un mes, en dos meses, tú te ves y bueno, parece que has estado ayer cenando, ¿no? Ojalá en un futuro pues tanto la entidad como sobre todo la entidad como nosotros podamos contar con su presencia, ¿no? Gente como él, yo le digo, ¿no? Que es un mito viviente del español y bueno, la verdad que bueno, que todo lo que sea él es español y el español está mudo y ya digo que a pesar de todo ese tramo final que pasó, eso... Él està per encima d'això i la veritat que ojalà podríem contar con ell.
Bueno, sorprenents les paraules de Sergio González, eh?
Sí, sí, sí. Ara es poden fer apostes, si tornarà Tamudo o no.
Bueno, si torna, està clar que jo crec que no ho faria al terreny de joc, ho faria amb, amb unes altres funcions.
Exacte, formaria part de la directiva, suposo, bueno, al club, algun paper en el club faria.
Bueno, doncs, per tancar aquesta informació, Periquita, a Pericos Online no només parleu de Raúl Rodríguez i aquesta imminent sortida cap al Rayo Vallecano, també veig que el Villarreal s'ha interessat per un jugador de l'Espanyol, per Víctor Sánchez.
Sí, per Víctor Sánchez, tot i que Sergio González també va deixar clar que la intenció és que Víctor Sánchez es quedi i que el renovin.
Bueno, veurem si al final
el
Víctor...
El mateix amb Sergio García, també estan intentant avançar amb les negociacions per arribar a un acord.
Moltíssima.
També Sergio va dir que la seva intenció seria que es pogués quedar Kiko Casilla.
Sí, és que...
Tenim moltes incògnites, eh?
Aquí hi ha molts noms dels que parlar i molta feina per Òscar Perarnau, per Sergio González, en fi. Hauran de treballar ells perquè a Víctor Sánchez, segons ens poseu a Pericos Online, li han ofert fins a 4 vegades més el que cobra aquí a l'Espanyol. Veurem al final què fa o no Víctor Sánchez, Kiko Casillas, Sergio García, etcètera. Ens seguirem informant a través de Pericos Online. Laura, si no queda cap cosa més, tancarem la secció d'avui.
Vale, jo crec que sí. Un breu apunt.
Sí.
Heu vist la campanya de Meravellosa Minoria?
Sí.
Què us sembla?
Home, doncs em sembla magnífica. I sí que és
avui
veritat...
Avui parlarem de... Ahir ja ho vam comentar i avui també continuarem una mica amb el debat, no? Si està bé aquest lema, això de Meravellosa Minoria i la campanya, que hi ha gent que diu que és massa sèria, altra gent que no, que diu que està molt bé, que els ha agradat molt.
De fet, fixa't, Laura, avui als Onamics la pregunta que fem és què us sembla aquesta campanya de l'Espanyol?
Ah, pues mira.
Per tant, ens hem avançat als companys de Pericos Online. Què et sembla?
Sí, però nosaltres també avui ho tractarem. Tenim l'opinió metral diari i preguntem això. També.
Molt bé, doncs també estarem pendents del que ens diguin des de Pericos Online aquesta tarda aquí a Ràdio Estel. Laura, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana. Tot el camp
és un clam. Vinga, anem amb aquesta connexió blaugrana i com us dèiem avui arriba amb notícia d'última hora i és que la cadena SER ha informat que els inspectors de l'agència tributària han presentat un informe al jutge Ruth en què defensen que el Barça, atenció, ha comès un delicte fiscal superior als 9 milions d'euros. Segons fonts d'aquesta investigació citades per la cadena SER, la Fiscalia de l'Audiència Nacional haurà de reclamar al jutge la declaració com a imputats del Barça, que ha de designar un representant legal per a la compareixença, i l'anterior president del club, en aquest cas, l'home que també encetava els Onamics, Sandro Rosell. Es dona la circumstància que el Barça ja va pagar 13 milions i mig d'euros quan va ser denunciat pel suposat frau al fisc, però doncs, això no l'eximeix pas de la comissió del delicte, perquè van abonar aquesta quantitat després de que ja s'hagués iniciat el procediment judicial. Per tant, altra vegada, convulsions en els ciments del club amb aquesta ara sentència que, com dèiem, ha avançat la cadena SER, no hi ha res oficial, però, com us dèiem, és una notícia, una exclusiva de la cadena SER. Entrem en el tema esportiu blaugrana i parlem de noms propis i futuribles del Barça. En primer lloc, del Kun Agüero, perquè sembla que aquest és el golejador que vol Luis Enrique per formar un trident temible amb Messi i Neymar, i el propi Agüero també està il·lusionat amb la possibilitat de jugar al Camp Nou. És tal la seva il·lusió i la del seu entorn que, atenent a les peticions del Barça en negociacions privades i, sobretot, doncs, veient que el City es tanca en banda de vendre aquest futbolista, doncs el Kun podria acabar demanant el transfer request, que és una petició formal per demanar la seva sortida del Manchester City. Parlem de més noms. En aquest cas, d'Ivan Rakitic, perquè ahir el seu pare, Luka Rakitic, també comentava que el jugador croat té ofertes de Real Madrid, d'Atlètic de Madrid i Futbol Club Barcelona. Però compte, que no decidirà res fins que hagi acabat el Mundial. Per tant, doncs, l'agenda del Rakitic també força apretada. I altre nom propi que també hi ha avui a l'ordre d'entrades del Futbol Club Barcelona és Ilkay Gundogan. Ho hem comentat als titulars. El migcampista del Borussia de Dortmund, que està seguit del Barça doncs, des del passat estiu, ja ve de lluny la relació Barça-Gundogan, doncs comentava ahir en una entrevista al mitjà alemany Kicker que hi ha molta gent que pensa que ell pot encaixar en el Barça. Per tant, no ho diu amb totes les de la llei, però es pot entendre que ell també doncs, té ganes de venir a Camp Barça. Això sí que cal recordar que Gundogan té contracte fins al 2016 amb el Dortmund i no serà fàcil que Klopp i companyia el deixin marxar. Tanquem el capítol d'entrades i ara encetem el de sortides, perquè Cristian Tello, sempre present en l'òrbita de possibles sortides, doncs sembla que pot ser un dels primers reforços del Porto de Julen Lopetegui. El Barça vol 12 milions pel seu davanter. El Porto, evidentment, vol rebaixar-los. Veurem què acaba passant amb Cristian Tello. I ja, finalment, deixeu-me que us parli d'una cosa també molt estranya, estrambòtica fins i tot, però és que segons la revista Interview... Sí, sí, la revista Interview, no m'estic bevent l'enteniment. Doncs el Barça ha sondejat la seva inscripció ja a la Lliga Francesa en cas d'una hipotètica independència de Catalunya. Per tant, doncs, la revista que avança aquesta primícia també tenint en compte l'esdevenir de la política del país. Hem tractat ja l'actualitat blaugrana. No sé si, David, vols afegir alguna cosa.
Sí, jo vull dir que el dia que siguem independents jugarem abans a Andorra que no pas a França.
No ho sé on acabarem jugant. El que sí que sé és que són les 2:20. Fem una petita pausa i tornem ja amb el futbol internacional de Marc Rodríguez. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprim. Fosprim de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprim, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprim de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad, gran variedad en carta de vinos y cavas, degusta los platos más elaborados para compartir, foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. Futbol internacional amb Marc Rodríguez.
Bé, ara sí, futbol internacional, i perdoneu-me, he dit 2:20, però no, faltaven 20 minuts per les 3, 2:40 ja i 42. Sí, anaven molt bé ja fins avui, doncs sempre n'ha d'haver-hi alguna, que si pronunciacions, que si hores... Bé, saludem ja en Marc Rodríguez, Marc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com va tot?
Bé, molt bé, amb ganes de Mundial ja.
Sí, és el que comentava jo a l'inici, és una setmana d'impàs una mica estranya, on la gent ja està farta també de parlar de tants fitxatges i vol futbol, eh?
Sí, se sent el run-run, de fet, pel carrer, gent de moltes nacionalitats, ciutat de Barcelona, molt a prop d'aquí, Radio Estel. No estem segons si és pel Mundial o pel Zona Mixta, que també crea bastant de fans arreu del
ara
món.
Ara comentàvem, però... compte, la setmana que ve pot ser que hi hagi alguna sorpresa al programa.
Sí,
eh?
Sí, sí, pot ser que hi hagi alguna sorpresa. Estigueu atents, observeu bé. Només us dic això, no escolteu bé, observeu bé aquesta sorpresa.
I quan diu observeu, Ho remarquem en fluorescent, eh?
Sí,
observeu
sí.
bé.
I sí. ara el que hem de fer és observar i escoltar el que ens diu el Marc Rodríguez sobre aquest Mundial, aquesta Copa del
Món. Sí, entrem en matèria,
sí,
ja.
Sí, som-hi. Arrenca en breus el Mundial, ho explicàveu bé abans, falten 9 dies pràcticament. Analitzarem avui els principals rivals d'Espanya, perquè també els favorits, perquè clar, són 32 seleccions i per tant estaríem pràcticament tot el dia i no és qüestió.
No és qüestió.
No. El primer partit l'inaugural, dijous 12 de juny, a les 10 de la nit, partit entre Brasil i Croàcia, el grup A, i abans d'entrar en matèria també dic que Scolari, seleccionador brasiler, va mostrar força decebut amb els seus jugadors perquè, doncs, segons explicava, van fer un entrenament lamentable i també doncs, a falta de 9 dies, també sobta, no?, aquestes declaracions.
Sí.
A més, sent el país anfitrió.
Jo crec que és
per treure pressió, per dir que no estan bé, que no arriben en bon moment.
Jo crec que és un toc d'atenció clar als seus jugadors, més enllà del que puguin pensar els rivals, però vull dir, a mi no em transmet això inseguretat a Brasil, tot al contrari. Crec que si els hi posa més les piles, doncs estaran encara...
La sala de premsa també ens juga.
Ah, també és molt cert.
Centrem-nos en la selecció, si us sembla. A Espanya ja sabeu els jugadors que hi van. Queia Jesús Navas, guanyen la partida Coque, Diego Costa i Torres. Per cert, també intercanvi d'opinions a la figura de Xavi o Cazorla, per exemple, perquè no hi ha entrat Gavi, que va fer una grandíssima temporada a nivell europeu i també amb l'Atlètic de Madrid.
Sí.
Però vaja, en fi, opinions. També Negredo en queda fora, no
Volem
sé què en penseu.
Mulla't tu, que ets l'especialista en futbol internacional, Marc.
Jo ho pregono des d'aquí, però no opino.
Ho pregona, però no opina.
Sí, sí.
La meva opinió és que a Espanya li faltarà algun segon recurs. Veig masses davanters en aquesta llista.
Massa davanters? N'hi ha tres.
Sí, veig masses puntes, masses mitges puntes. Veig molta cosa al mig.
No
veig
coses
a les bandes. Sí, no veig coses a les bandes. I moltes vegades en el joc del Barça o de la selecció, quan es tanquen bé, precisament necessita gent de banda per obrir molt el camp i ser potent per banda. Jo trobo faltar això, veig només a Pedro en aquesta posició.
Per cert, quin dia debuta a Espanya, Marc?
Ho farà divendres 13 a les 9 del vespre, ni més ni menys que contra Holanda.
Viernes 13.
Sí, el que es diu començar fort, la selecció afronta amb l'equip de Van Gaal, conegut per tots també, amb alguns dubtes. Holanda sempre causa respecte, i el cert és que la selecció taronja té doncs, algunes mancances també al darrere. I, de fet, comença el Mundial com va acabar l'últim Mundial.
És veritat.
Serà curiós de veure.
T'haig de dir, en favor d'aquest primer partit, en favor d'Espanya, que Holanda, per mi, aquest any, no té res del que tenia en aquell Mundial. De fet, ja va fer una Eurocopa molt fluixeta. I, bé, per noms, veia l'altre dia, llegia la llista i dic, home... Com a grup sí, però al final, què vols que et digui? No m'acaben tampoc d'enrolar aquesta...
Parlant d'aquests problemes que creus que té al darrere Holanda, per exemple.
A nivell ofensiu, si voleu comencem, hi ha potencial. Hi ha Van Persie, hi ha Robben, que pràcticament jugarà de segon davanter i no ho farà d'extrem dret. I també hi va Sneijder, que també, atenció com comença a jugar Sneijder, perquè també sabem que a Turquia hi ha entrat en anys, doncs ja la seva, doncs el seu potencial segurament haurà baixat. Però el problema holandès el tenen al darrere. No hi ha seguretat defensiva, no hi ha un mur, que diríem, i és per això que Van Gaal doncs, segurament apostarà per tres centrals. De Vril, Vral i Matis Indis són bons centrals, però encara inexperts, molt joves.
I que no els coneix ningú ara
sí,
per ara.
Sí, massa joves. Bé, De Vril sí, ho està fent molt bé, i també Matis Indis, que juga a l'Aston Villa, però vaja, en fi...
A primera línia del futbol mundial no hi són, encara.
No.
Això,
Sí, clar, totalment inexperts, molt joves, i de fet és un dels problemes que tenen les principals seleccions. També li passarà a Xile, com veurem, i també li passarà a Austràlia. Però vaja, en fi, el que podríem dir és que el fet d'haver de posar consistència al darrere el que farà és que també perdin consistència ofensiva, perquè al final acaben jugant amb 5 defenses, amb 3 centrals, depèn també del partit, segurament, però ja et dic que el partit davant Espanya serà així, perquè no tenen seguretat al darrere i, per tant, doncs hauran d'arriscar i hauran de perdre un jugador més ofensiu. A més, baixes importants, Rafa van der Vaart i Strootman, que va fer una grandíssima temporada al Roma, i es perd el Mundial.
És una baixa molt significativa la de Strootman, eh? Marc, no sé si vols que seguim repassant rivals. Anem a parlar una mica de Xile, va.
Sí, el combinat de Sant Paulín. És que s'ajunten les paraules aquí i és molt complicat. Sant Paulín intentarà donar la sorpresa amb noms clau com Alexis i també Arturo Vidal, que es parla... pel Madrid o pel Barça, ara mateix està lesionat, però vaja, arribarà sens dubte al primer partit. El primer partit no sabem si arribarà, però vaja, segurament contra Espanya si ho faci.
El Mundial que... el jugarà,
sí.
Però no sabem si des del primer moment.
Exacte.
Això és el que ens referim.
És un cas similar, per exemple, al de Luis Suárez amb Uruguai. No se sap encara si arribarà al primer partit, o Diego Costa també, tampoc es sap si estarà pel primer partit.
O Cristiano Ronaldo.
I una Xile, a més, que també deixava dubtes al darrere, sobretot ahir, va acabar remuntant a Egipte 3-2 en un amistós, deixava dubtes, sobretot perquè no té centrals. De fet, Gary Medel, el coneixem del Sevilla, sí, que és mig centre, haurà de jugar de central, tot i que també hi ha noms coneguts, per exemple, Claudio Bravo, com dèiem, Alexis Sánchez o Vargas, que també és la part més ofensiva, també Orellana, però atenció perquè, com dèiem, no té centrals, també jugadors poc experimentats al darrere, i si Alexis ha de baixar, per exemple, a buscar pilotes al mig del camp o també Vargas, al final s'acaben quedant sense recursos ofensius.
Jo us diré una cosa. Bé, Xile té baixes, però compta amb Xile perquè sempre és una selecció incòmoda i per poc bé que faci les coses en, aquesta primera fase de grups, compta que no hi hagi sorpresa.
El grup
eh?
És complicat, sí, sí. Espanya, Holanda, Xile, Austràlia. Ells es veuen capaços i ho creuen possible d'arribar als vuitens de final, l'han dit. Ja veurem.
I els aussis, què? Es veuen capacitats d'arribar a algun lloc o en participar i es conformen?
Jo crec que no, que en participar es conformen. De fet, el que volen ells és arribar amb ganes al 2015, perquè ells són la seu del següent...
De la CONCACAF, aquella competició...
Asiàtica, exacte. I el que ara volen doncs, és fer una bona imatge, gaudir de cada partit i poca cosa més. Si guanyen un partit ja serà molt.
Jugadors sí, sí. Coneguts amb els socis, qui tenim?
Per exemple, hi ha en Tim Cahill, que ja és...
El de l'Everton, l'ex de l'Everton.
El que era de l'Everton, ara està jugant al Red Bull New York, un davanter que ja té 34 anys, i... Poquets noms coneguts, algun jugador del Celtic, algun de la Premier del Crystal Palace, però vaja, poqueta cosa que coneguem a nivell d'elit, com explicaves, Marvin. Uh-huh.
Bueno, i repassem ara d'altres rivals amb els que es pot trobar Espanya en aquest Mundial, noms, per exemple, com Anglaterra, que hem analitzat molt la Premier aquí
el
a futbol.
El 66, aquella famosa llegenda, sí. Anglaterra guanya el Mundial, també.
Doncs parla'ns d'Anglaterra, va, que tu domines molt la Premier, Marc.
És dubte i misteri pel que fa al mig del camp. Homes de referència com Gerrard, juntament amb Wilshere, Henderson, Chamberlain, no saben quin esquema farà servir encara Hodgson, podria adaptar-se al 4-4-2, al 4-2-3-1, depèn de, també com es comuniquin Rooney i Sturridge, que seran segurament els dos pilars al davant titularíssims. Al mig del camp, com dèiem, ja Gerrard, però encara falta saber qui l'acompanyarà, sobretot perquè també hi ha molts homes ofensius. Milner, Lampard, Sterling, Chamberlain, en fi. Volíem ensignar també a l'Alana, per exemple, el migcampista escollit entre els millors d'aquesta temporada, que segurament no continuï al Southampton,
però
veurem. Té moltes
ofertes i sembla que el Liverpool és un dels més ben posicionats, també. Sí, sí.
I Ross Barkley també llegia per aquí, de l'Everton.
Sí, molt jovenet, una temporada una mica irregular, va ser bon al començament, però després es va anar diluint, tot i que li falta temps, però té un futur molt prometedor.
Com l'Uxó, també. Sí, sí. És una selecció jove, també combinant experiència i joventut. És un bon equip, però també dubto que acabi guanyant el Mundial. Ho poso molt en dubte.
Sí, de fet, això, Luke Shaw, un gran lateral esquerre, molta projecció, no el perdeu de vista, perquè, a més, també té molt que prometre.
Bé, i tanquem aquesta selecció, si et sembla, parlant, per exemple, d'Uruguai, Itàlia...
Que estan en el grup d'Anglaterra, si no m'equivoco.
Sí, sí, per això.
Per tant, ja dificultats pels anglesos des del principi. Serà complicadíssim, un dels grups de la mort.
Sí. Sí, se'n diu. Sí,
parlem d'Itàlia, m'he volgut centrar en els europeus, el combinat de Prandelli, que també té moltes sorpreses, no hi ha De Rossi, tampoc Montolivo, que queia per lesió a l'últim amistós davant Irlanda, van acabar empatant a 0 en un Mundial on Itàlia segurament vol donar la sorpresa, perquè pràcticament no se l'espera com a favorita, però doncs volen anar fins al final a poc i sense fer soroll. Balotelli segurament serà l'home referència, enmig del camp format per Pirlo, que arriba en un estat de forma increïble. Sembla que sigui encara molt, molt jove Pirlo.
Com el vi, amb els anys millora també Pirlo.
I segurament també hi haurà Berratti, Marquisio, veurem quin esquema tàctic fa servir Prandelli, perquè també depenen de diverses tàctiques. Hem vist els amistosos que feien servir a vegades defensa de 5, defensa de 4, segurament ho faran amb Uruguai, per exemple, perquè tampoc tenen consistència al darrere i perquè fa falta doncs, també extrems ràpids. Per això Prandelli doncs, s'han portat homes molt, molt ràpids. Giglio també és l'home que volia destacar, el jove lateral del Milan, que ha entrat a la convocatòria finalment, una delícia de jugador, i res, destaca també noms doncs, veterans, com Cassano i Darmian, com a central, també sorpresa.
Bueno, bona selecció la italiana també, eh?
Esperem doncs, més notícies del Mundial la propera setmana, Marc, ho hem de deixar aquí, però com sempre, moltes gràcies, i ja ens agrada que comencem també a fer bullir l'olla amb aquests temes mundialistes.
I tant, a vosaltres.
Olora Mundial ja.
Que vagi bé, Marc.
Adéu-siau.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió. Futbol femení amb Albert Jiménez.
Vinga, ho escoltàvem ara, futbol femení, amb l'Albert Jiménez. Molt bona tarda, Albert.
Què tal, com esteu?
Bé, molt bé. I tu, què tal?
Molt bé, molt bé. Sí? Estic contentíssim perquè l'Arsenal ha guanyat un altre títol aquest cap de setmana, eh?
Ui, no ens enganyis. Quin Arsenal?
L'Arsenal Ladies. Ah. Per això porto la samarreta de l'Arsenal, que el Marc ens ho comentava.
Ara li farem una foto i la penjarem.
Per això la porto.
Molt bé, molt bé.
Guanya la FA Cup masculina i també la femenina.
Felicitats, doncs, eh?
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies. Espero que segui guanyant molts títols perquè, bé, en els últims anys, com ho dèiem, eh? Sí, sí, 13 títols les noies de l'Arsenal, però l'equip masculí, sí, poquíssims.
13 títols. De fet, l'Arsenal Ladies és l'equip que més FA Cup femenines té a Anglaterra, que són 13, amb aquesta que va guanyar l'Everton aquest cap de setmana, 2-0. Per tant, som un...
No és poca cosa.
No. Molt bé, eh?
Bueno, ja no sé si ets més del Ladies que de l'altre, eh?
De tots. Soc de l'Arsenal, sí, com a concepte.
Per cert,
com a concepte.
L'Arsenal de bàsquet també, si ja ho és. Sí.
En el Mundial el volia comentar si veus alguna selecció que pugui arribar també ben lluny, que sigui la revelació.
A veure, Bèlgica i Anglaterra m'agraden molt, sobretot Bèlgica, però jo crec que el Mundial guanya l'Argentina.
Ostres! Dit
per activa i per passiva des de fa un parell d'anys i jo crec que Argentina guanyarà el Mundial.
És l'any de Messi, doncs.
Exacte.
Va, doncs ara sí, entrem ja plenament en matèria, sí, sí, en aquesta secció del futbol femení i avui toca fer una mica de repàs al que ha estat, sí, sí, l'any. Comencem amb la Champions, amb, sí, amb la UEFA Women's Champions League, que aquest any doncs ens ha deixat, sí, sorpreses agradables.
Sí, sí, sobretot perquè aquesta temporada ha estat probablement la temporada més important pel futbol femení espanyol en tots els àmbits, en totes les competicions. I vull començar per la Champions perquè és potser el més important que ha fet el Barça femení, l'equip de referència a Espanya, i és que per primera cop a la història un equip espanyol ha passat una ronda de la Champions League, en aquest cas el Barça, que ha arribat a quarts de final de la Champions League. Mm-hmm. Per tant, no només ha passat una ronda, n'ha passat dues, i ha arribat a quarts i ha competit contra el que seria el futur campió.
Exacte,
i el que ja era el campió de la temporada passada.
Era el vigent campió i el que ha revalidat,
exacte,
el títol,
que és el
Wolfsburg.
I va competir molt bé, sobretot a l'anada, va defensar molt bé, molt seriós, una cosa que no està acostumat al campionat domèstic aquí a Espanya, per tant va defensar molt bé allà i va competir contra un dels millors equips europeus.
Doncs primera efemèride de la temporada, anem, exacte, amb una altra, sí, sí, doncs, de destacar, que és el gol de Vero Boquete a la final.
Correcte, Vero Boquete era la primera jugadora espanyola que jugava en les semifinals, Vero Boquete era la primera jugadora que jugava una final de Champions, i Vero Boquete ha estat la primera jugadora que ha marcat un gol en una final de Champions.
Jugadora espanyola.
I que ha donat una assistència.
Jugadora espanyola, exacte. Sí,
I que ha donat una
assistència també. Clar, si no havia jugat cap jugadora
espanyola. Totes les coses que va fer Vero Boquete va ser la primera jugadora,
exacte,
espanyola.
Sí, sí.
Que va fer una falta, que li van treure una
targeta,
que va posar les botes.
Sí. Exacte, va ser la primera jugadora espanyola que va jugar una final de la Champions League. Per tant, moltes felicitats també a Vero Boquete.
Suposo que la primera que es va dutxar després d'una final de la Champions, també.
No, probablement. Bueno,
això ja va passar el 1966.
Ah, això no.
És veritat, no ho recordava.
Però és que a més, Vero Boquete aquest any també ha estat escollida com la cinquena millor jugadora europea per la UEFA. Per tant, també és un fet històric pel futbol espanyol.
Perquè és la primera.
La primera que és escollida cinquena, la primera que... Sí, sí, sí.
No la liem més, l'enhorabona des d'aquí.
També a l'11 del futbol europeu hi era Vero Boquete. Per tant, un gran any per la jugadora gallega.
En general podem dir que ha estat un gran any pel futbol femení espanyol,
exacte,
perquè a més,
sí,
també doncs, estem exportant el producte,
exacte,
més enllà,
sí,
de l'Atlàntic.
Sí, sí, un boom espanyol cap a la millor lliga del món, que és la lliga americana. Fins a tres jugadores han fet les maletes i han creuat l'Atlàntic. Vicky Losada i Sonia Bermúdez del New York Flash i la mateixa Vero Boquete que marxa al Portland Thorns, que són els dos equips que van jugar la final passada de la millor lliga del món. Mm. Per tant, és com si ara mateix el Barça o l'Atlètic de Madrid masculins fitxessin tres jugadors al Barça i un jugador de l'Atlètic de Madrid a Romania, per exemple. No? Seria curiós per el país, per Romania, seria com, ostres, estem exportant a la millor lliga del món de cop i sembla que el producte espanyol està de moda en el futbol femení.
Sí, sí,
femení.
Que està a l'alça totalment. Parlem del futbol espanyol, però doncs parlem, sí, sí, també de la Superliga femenina espanyola.
Sí, de la lliga cal destacar bé, la tercera lliga consecutiva del Barça, que ja s'erigeix com el clar dominador de l'àmbit espanyol.
També
però...
cal dir que el Barça ha evolucionat
moltíssim,
eh?
Sí, sí,
hi havia,
sí,
èpoques on el Barça femení... Doncs...
Jugava a segona i sí, costava, sí, sí, pujar, sí, i tornava a baixar. Però ara mateix, tres lligues seguides, veurem el que fa la Copa de la Reina, que encara queda per disputar-se, però també m'agradaria destacar el creixement d'altres equips que han estat secundaris, com el València, l'Atlético o l'Sporting de Huelva,
sí, sí,
que ja potser aconsegueixen competir una mica. De fet, l'Sporting de Huelva va guanyar el Barça, aquesta lliga, que un Barça que no perdia en lliga des de feia un any i mig.
Podríem tant... dir que s'ha trencat la dualitat Barça-Atlètic de Bilbao.
Es comença a trencar,
I en aquest play-off per la lliga, per exemple, el València li posava molt difícils,
exacte,
les coses al Bilbao.
Sí, 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 exacte. El València, que està fent un equip molt competitiu, igual que l'Atlético Fèmines. Per tant, podem dir que potser ha estat una lliga que ha crescut molt en competitivitat i no precisament perquè el nivell fos baix i, per tant, hi ha competitivitat, com passa en altres lligues, sinó que el nivell ha crescut, les jugadores entrenen 4 o 5 dies per setmana, hi ha patrocinadors, i potser l'única pega que queda és el nivell d'afluència als estadis, que encara queda molt baix, entre 300 i 300 de mitja espectadors a cada partit, però que, bueno, que va pujant als partits importats, a la Champions i tal, va creixent l'assistència.
I també cal dir que, més enllà de l'assistència, doncs les televisions privades també estan apostant pel
futbol
femení.
Exacte, sí, sí. Tot aquest creixement, tot aquest boom del futbol ha fet que una televisió privada molt important, com és Gol Televisió, hagi comprat els drets de la Lliga i faci un partit cada setmana de la Lliga. A més, també ha fet partits de la selecció espanyola, de la Champions, del Barça, etcètera, no? Però és una aposta molt important pel futbol femení.
És important perquè no només es ven, sinó que també genera ingressos pels clubs, que retransmeten els seus partits.
Correcte.
Important. Per cert, durant aquest any hem parlat també de la selecció espanyola. Què podem dir d'aquesta selecció?
Aquest any ha estat important també perquè per primer cop una selecció espanyola de futbol femení ha disputat la final d'un mundial. Va ser la selecció sub-17, ja ho vam comentar aquí, que va disputar la final contra Japó a Costa Rica, i a més la selecció absoluta, que pràcticament ha deixat de vista per sentència la classificació pel Mundial de Canadà 2015, que també seria el primer Mundial en el que participaria una selecció espanyola absoluta femenina. Li queda un punt en dos partits que queden, per tant és previsible que la selecció espanyola disputarà l'any que ve el Mundial de Canadà.
I aquest any el futbol femení també ha estat notícia per la contractació de... Bé, Elena Costa, com a entrenador d'un equip masculí.
Sí, sí, correcte. Acabem la temporada precisament amb aquesta notícia, que també jo crec que és un impàs, un punt de reflexió en el futbol femení, i és que una entrenadora portuguesa, en aquest cas Elena Costa, com ha dit el Marc, entrenarà un equip professional masculí de la Ligue 2 francesa, el Clermont. Per tant, és una fita també ressenyable i que s'ha de dir.
Estàs aprovat, bon francès.
I tant.
Moltes gràcies,
veurem.
Provat pel francès i pel que sap de futbol femení.
I tant,
Albert,
sempre és un plaer tenir-te,
Albert. Una abraçada ben forta, moltíssimes gràcies.
Ens veiem la setmana que ve, no?
Sí, ens veiem la setmana que ve. Com m'ha agradat aquesta.
Bé, David, només per acabar, repassar que avui tenim un Suïssa-Perú amistós ja de cara al Mundial. També hi ha un Brasil-Panamà.
Aquest m'agrada més.
A les 9 a Esport 3,
I tenim bàsquet, el tercer partit entre Unicaja de Màlaga i Gran Canària. Qui passarà serà el rival del Madrid.
I a Roland Garros, doncs demà us ho explicarem, com sempre, al Zona Mixta de 2 a 3 a Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.